Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, són les 8. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra, d'aquest dimarts 9 de juliol del 2019, dia de Sant Agustí. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Ahir la guerra del Iemen va complir 5 anys i s'ha convertit en la pitjor crisi humanitària mundial en l'actualitat, segons l'ONU. Es calcula que fins ara han deixat 90.000 morts indirectes i més de 100.000 a causa de la fam i les malalties, principalment el còlera. Tres quartes parts dels 30 milions de iemenites viuen actualment una situació de vulnerabilitat. El conflicte enfronta la coalició sunnita que lidera l'Aràbia Saudita amb el suport dels Estats Units contra els rebels Houthis i la milícia xiïta, que compta amb el recolzament de l'Iran. Els rebels es van apoderar a partir d'aleshores de gran part del Iemen, en mans fins aleshores de les forces governamentals, reconegudes internacionalment. En aquests moments, a l'actualitat, ja no fa 5 anys, en l'actualitat, 3,2 milions de nens i nenes iemenites no tenen accés a l'aigua potable i 14 milions de persones es troben al límit de la inanició. En els últims 4 anys, 85.000 infants han mort per falta d'aliments. La guerra al Iemen ha suscitat fortes crítiques mundials per la connivència de molts països a la venda d'armes a l'Aràbia Saudita. Espanya és el tercer exportador d'armes en aquest país, després dels Estats Units i del Regne Unit. Ens ho hem de fer mirar.
A Primera Hora, amb Mercè Raga.
2 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia ens el porta Teresa Carreras, periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, membre de la Independent, que és l'agència de notícies amb visió de gènere, i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya.
Davant la mentida ens hem de rebel·lar. Hem de denunciar allò que sabem que no és veritat. No hem de callar. I quantes mentides sentim a dir cada dia? Sobretot mentides col·lectives en el terreny de la política. No per ser repetides mil vegades seran mai una veritat. Darrerament sentim a parlar més de mentides que de la veritat. Que s'imposin les fake news o notícies falses o que s'imposi la postveritat és perquè nosaltres estovem la veritat? Vol dir que no som capaços d'anar, com dèiem abans, amb la veritat per davant i defensar-la? Hi ha molta gent que dubta que la veritat existeixi. Doncs sí, existeix. La veritat són els fets comprovables i és sobre aquests fets que s'han de fonamentar les polítiques i les afirmacions dels nostres homes i dones polítics. Treballem, doncs, per la veritat. Així construirem una societat més justa i, com sempre, pacífica.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies, Teresa Carreras. Aquest dimarts parlarem del que va passar la setmana passada al Masnou, en un centre de menors no tutelats. I volem fer una reflexió. Existeix el risc que els delictes d'alguns acabin esquitxant tot un col·lectiu? Les autoritats insisteixen a demanar que no se'ls estigmatitzi, però la desconfiança hi és i el rebuig social es deixa sentir. Hi ha motius de risc social? En parlarem d'aquí uns minuts amb un membre de l'associació Exmenes. Un dia, però, en el que volem parlar de dues cites polítiques destacades, perquè aquesta setmana. La reunió d'avui entre els màxims dirigents de Podemos, en Pedro Sánchez, i la constitució aquesta setmana del ple de la Diputació de Barcelona, que fa que estiguin en plena lluita, en plena crisi, Junts per Catalunya i Esquerra. Ens en parlarà d'aquests temes Xavi Torrents, ell és professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. És dimarts i, per tant, parlarem avui també de sensellarisme amb Arrels Fundació. I tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa. Antoni Huguet, de les vies de so, el David García a la producció, la Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, i a la redacció tenim la Berta Sacanell. Berta, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Vinga, Berta, a veure aquest somriure que té la Berta. Que avui la tenim estressada. Hi ha moltes notícies a explicar als nostres oients, oi que sí, Berta?
Moltes.
Vinga, doncs ens hi posem, et sembla?
Va, som-hi.
Gairebé 5 minuts que passen de les 8 del matí. Obrim la maquinària informativa. Esquerra i Junts per Catalunya intenten posar-se d'acord amb protestes, Berta, poc factibles.
Esquerra ofereix a Junts per Catalunya a la presidència de la Diputació de Barcelona si trenca amb els acords amb el PSC. Mentre, d'altra banda, Junts per Cat planteja als republicans revertir els acords als municipis on l'independentisme pugui governar.
A tot això, amb la vista posada en aquesta ronda de contactes prevista per avui mateix, la cúpula del PSOE es reuneix per enfrontar el tram final del debat d'investidura. Això va ser ahir. Bé, segons informa avui el Nacional.cat, Pedro Sánchez entregarà avui mateix un document a Pablo Iglesias.
Es tracta del discurs base de continguts programàtics que vol fer durant el seu debat d'investidura i que està obert a negociacions amb Unidas Podemos per arribar a un acord. Està condensat en 5 grans àmbits, dels quals s'ha deixat fora, més enllà de referències vagues, la resolució del conflicte català, principal punt de discrepància entre les dues formacions. Aquesta és l'última proposta que té previst fer el dirigent socialista durant aquesta cinquena reunió amb el secretari general de Podemos. La posició sobre la fórmula de govern no ha variat.
Hem de dir, Berta, també aquesta bona notícia del català creix i, atenció, ens ha cridat l'atenció, mai millor dit, que el WhatsApp llança la gent gran a escriure en català. L'ús de la llengua catalana, per tant, es manté estable, Berta?
Sí, l'ús del català creix, segons l'enquesta de la política lingüística. L'expansió del WhatsApp n'és una de les causes. L'enquesta recull que 300.000 persones més el saben escriure i 400.000 més el saben llegir. A més, l'enquesta assegura que el 52% de la població té el castellà com a llengua inicial. També avisa que augmenta l'ús combinat de llengües, català i castellà, ja que ha crescut el nombre de persones que té tant el català com el castellà com a llengua inicial.
I atenció, tercera sessió del judici per la violació múltiple d'una noia de 14 anys que s'hauria comès a Manresa. Això hauria passat un 26 d'octubre de l'any 2016 durant una festa en una fàbrica abandonada.
Aquest dilluns ha declarat la víctima, que actualment té 17 anys. Ho ha fet darrere d'una mampara per evitar el contacte visual amb els acusats i acompanyada per una psicòloga en tot moment. Durant la seva declaració, la noia ha explicat que va passar por i es va sentir intimidada perquè havia vist alguns dels acusats que duien armes. No recorda els fets amb exactitud, però sí que té flaixos. Per exemple, que el principal acusat, a qui no coneixia i amb qui tenia confiança, a qui coneixia, perdó, primer la va obligar a fer una doble fel·lació i que més tard algun dels altres acusats van mantenir relacions amb ella contra la seva voluntat i mentrestant els altres homes, lluny d'ajudar-la, es masturbaven. Segons informa avui el diari Ara, una amiga de la víctima va assegurar que va evitar que tiressin la noia al riu.
Vinga, destaquem altres notícies al voltant d'aquest tema. Les denúncies per abusos o bé agressions sexuals han crescut a Catalunya. Ho han fet un 23%, això segons dades dels Mossos d'Esquadra.
Les denúncies per delictes de violència masclista, un 18%, dels quals un 87% són denúncies per abusos o agressions sexuals, segons els experts. El perfil de l'agressió en grup habitualment no coneix la víctima i majoritàriament serien joves d'entre 20 i 25 anys, un 90% en parella i consumidors d'alcohol i drogues.
Més de 300 persones es manifesten al Masnou, al Maresme, contra l'atac al centre de menors.
El manifest llegit al final de la manifestació condemna l'intent d'agressió sexual d'una jove i també rebutja la criminalització dels menors tutelats.
A tot això, Berta, l'Audiència Nacional dona la raó a un call center per descomptar el salari dels minuts de menys a la feina.
Sí. Si un treballador arriba tard a la feina, l'empresa li pot descomptar part de la nòmina del temps que no ha treballat. La mesura l'avala una sentència d'un jutge de la Sala Social de l'Audiència Nacional. El jutge exposa que aquesta mesura només sanciona en casos reiterats i absències injustificades. La sentència deixa clar que restar part del salari a l'empleat perquè entra tard no suposa una multa.
I recentment es van complir el 50è aniversari de la primera actuació musical de Maria del Mar Bonet.
La commemoració ha acabat allargant-se durant gairebé 3 anys. La setmana propera s'inaugurarà al Palau Robert una exposició de les fotografies que va fer Toni Catany a Maria del Mar Bonet, que ja es va veure anteriorment a Llucmajor. I com a colofó, el TV3 presenta avui, el Sense Ficció, a les 10 de la nit, el documental Maria del Mar, una producció pròpia en la col·laboració amb Som Batat, que vol ser la seva contribució de la celebració. Aquest documental compta amb un guió de Jordi Bianchiato, I en Joan López Lloret, qui també dirigeix la pel·lícula.
No ens perdrem, aquest documental, Berta. Vinga, va, fem un repàs de notícies esportives, com per exemple aquesta. Sembla ser que Neymar està cada cop més a prop del Barça. Primera presa de contacte entre el director esportiu del PSG amb el Barça sobre el cas Neymar.
Leonardo, però, diu que no han rebut cap oferta de moment. El PSG prendrà les mesures pertinents contra Neymar per no haver-se presentat a l'entrenament, cosa que contradiu el pare del jugador, que ha posat que l'equip ja n'estava informat i que no podia presentar-se a l'entrenament per motius relacionats amb l'associació Neymar.
10 minuts que passen de les ja 8 del matí. Fem un repàs a les principals portades dels diaris a casa nostra. Comencem pel diari Ara. Podem llegir en la seva pàgina principal que Junts per Catalunya i Esquerra sanifiquen un acostament, però no resolen la crisi. I a la portada d'aquest diari diu així: la manada de Manresa tenia una pistola. Una amiga de la víctima diu que va evitar que tiressin la noia al riu. I també en destaquen en aquesta portada els whatsapps. Llança la gent gran a escriure en català. L'ús de la llengua es manté estable. Pel que fa al periòdico, en destaquem la seva portada. Esquerra tempta Junts per Catalunya amb el timó de la Diputació. La crisi entre els socis del govern s'agreuja. I també, a la portada d'aquest diari, l'últim refugi dels nens del carrer. En la secció Coses de la vida del periòdico es destaca aquesta notícia en la que explica que desenes de joves magrebins sense llar, menors i majors d'edat, troben aixopluc durant el dia a l'església de Santa Anna de Barcelona. Molts arrosseguen problemes de salut mental i alguns són prostituïts. El diari La Vanguardia titula: el PSOE avala el govern monocolor de Pedro Sánchez. I també la portada d'aquest diari: tensió entre Washington i Londres per l'ambaixador britànic. També la portada d'aquest diari de La Vanguardia: Ada Colau convocarà una junta de seguretat urgent. La cita s'avançarà per l'augment i els indicadors de la delinqüència a la capital catalana. Seguim repassant altres portades dels diaris, com per exemple El País, que titula: el PSOE el que fa és arropar Sánchez i dona el seu suport unànim a un govern monocolor. I també la portada d'aquest diari podem veure aquest cas de la manada de Manresa, com diu, a judici. I ja per acabar aquest repàs de portades, ens fixem en el punt avui que destaca el coneixement del català a nivells de fa 15 anys. S'acosta a les xifres d'abans de la gran onada migratòria, però baixa, en canvi, com a idioma habitual dels encastats. Amb màxim titular, mira, mai millor dit, amb aquest titular del punt avui, màxima pressió. Pugna, diu així, puja la tensió entre els dos socis de govern català arran del pacte de Junts per Catalunya amb els socialistes a la Diputació de Barcelona, i titula els pactes de la discòrdia i també aquesta possible oferta, que Esquerra refusa revertir els pactes municipals i ofereix la presidència de la corporació Junts per Catalunya si trenca, això sí, amb el PSC. Vuit i 12 minuts. Aquesta hora obrim àrea de serveis, com sempre, en aquest programa Primera Hora. El que volem és informar-nos de l'estat del temps de cara a les properes hores. Tota la informació i el pronòstic el té el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia, Jordi.
Hola, Mercè, bon dia. Ens llevem avui altra vegada amb un temps molt insegur i inestable. Unes precipitacions que aquestes últimes hores han donat més de 50 litres d'aigua per metre quadrat a punts de les comarques del Pla de Lleida, més de 20 a la Catalunya interior, i en aquests moments les precipitacions descarreguen amb una certa intensitat en aquest sector, comarques de Lleida, també comarques del centre i de la meitat nord de Catalunya, tot i que també hi ha alguns ruixats a punts del Baix Llobregat i també del Barcelonès. Cal dir que al llarg de les properes hores el risc de ruixats afecta qualsevol punt de Catalunya, les més intenses, comarques de la meitat nord, Catalunya interior, les menys probables, cap a la costa central, tot i que aquí també tindrem alguns ruixats, però de caràcter més dispers i aïllat. Les temperatures han baixat, les temperatures màximes avui se situaran entre els 25 i els 30 graus, tot i que hi haurà punts del Pirineu on no s'arribaran aquests valors. La humitat continuarà sent alta i, per tant, a la costa continuarà fent molta, molta xafogor. La previsió per demà ja ens indica un temps molt més estable, amb ambient més assolellat, alguns núvols al terç nord de Catalunya, en principi ja sense precipitacions, i amb temperatures demà que al matí seran més suaus i agradables, però les màximes pujaran i ja a partir de demà, altra vegada, tornen a pujar les temperatures màximes per damunt dels 30 graus a pràcticament tot Catalunya, temperatures que continuaran pujant la resta de dies.
14 minuts que passen de les 8. Molta gent que surt de casa per anar a la feina. Actualitzem la situació a la xarxa viària dins del RAC. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora encara seguim pendents de dues incidències. Com recordem, a l'autovia A2 hi ha un carril dret en els dos sentits a l'altura de Tàrrega per retirar un vehicle accidentat i poder netejar la via. I a la Nacional 2 hi ha hagut un accident de matinada a la Jonquera que encara obliga a mantenir tallat un carril en cada sentit. En els dos casos parlem de trams afectats amb circulació intensa. A la corona de Barcelona s'observa ja força densitat amb retencions generalitzades a la C58 en els dos sentits, a la P7 i a l'autovia A2, i també d'entrada a Barcelona a les 31 pel Prat i per Badalona, a les 32 per Sant Boi i a la B23 eren problemes en els dos sentits de la marxa. I com cada matí també, llargues retencions a aquesta hora a les dues rondes que afecten els dos sentits, però sobretot destaquem la forta densitat ara mateix en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Bon dia. Ara també de saber si tenim alguna afectació o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar que per nivells moderats de partícules en suspensió, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat manté activat un avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació. Cal evitar desplaçaments innecessaris, especialment en hora punta, i utilitzar modes de transport més sostenibles per tal de reduir emissions. Més informació a airenet.gencat.cat. Pel que fa al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, en aquests moments no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons indiquen els diferents operadors. No obstant, recordeu que per treballs de millora està interromput el servei de metro al tram Clot Fondo de la línia 1. Consulteu alternatives al web i l'app de Tema B. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Continuem en directe al programa Primera Hora de Ràdio Estel, ara mateix un minut que passa d'un quart de nou del matí. Aquesta setmana tenim dues cites polítiques destacades. En els primers, avui mateix es reuneix el màxim dirigent de Podemos, en Pedro Sánchez, i també aquesta setmana tenim la constitució del ple de la Diputació de Barcelona, en un context de crisi. Podem definir-ho així. Ara mateix li preguntarem al nostre convidat. Entre Junts per Catalunya i Esquerra. Avui en parlem amb Xavi Torrents, de Doblegat. Ell és professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Què tal? Molt bon dia, professor.
Bon dia, Mercè.
A veure, dèiem això, no? En context de crisi, a quin nivell de tensió? Perquè entre els titulars de molts diaris, en les portades dels diaris d'avui, de casa nostra, es titula així, no? Amb tensió, crisi, quin nivell d'intensitat ens trobem entre Junts per Catalunya i Esquerra?
Doncs hi ha molta intensitat i, per tant, hem de parlar d'emocions polítiques. En vull parlar de tres, però anem una per una i amb calma. Hi ha moltes emocions polítiques i cito un dels llibres de Marta Nussbaum, que per mi és la dona pensadora, política o filòsofa viva més important avui al planeta. Doncs parlem d'emocions polítiques, però algunes ens sabrà greu que això estigui passant. A veure, per la primera qüestió, en la política catalana, i no només entre Junts per Catalunya ara i Esquerra Republicana, sinó arreu dels partits polítics, portem una temporada ben llarga on, malauradament, i em sap greu dir-ho, i a més a Ràdio Estel, que justament cuidem, fem cura dels valors humans, dels valors religiosos, dels valors espirituals de les persones, malauradament hem de dir que la venjança s'ha instal·lat en la vida política com un valor que de tant en tant els partits, tots plegats, van traient. A veure, anem posant exemples. Per exemple, Junts per Catalunya retreu a Esquerra Republicana que per culpa d'Esquerra Republicana pues, ha perdut l'alcaldia de Sant Cugat del Vallès o de Figueres o de Tàrrega. Esquerra Republicana li retreu a Junts per Catalunya que la Diputació de Barcelona, que havia d'encapçalar, no la tindrà. Però recordem que això no és l'únic episodi que ha hagut. Mirem arreu del que ha passat. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, Junts, li van treure al Partit dels Socialistes que Iceta acabés sent el president del Senat. Però el PSC, també per venjança, no va permetre que Ernest Maragall i Esquerra Republicana fos l'alcalde de Barcelona. Ciutadans, ara, a tort i a dret, diguem-ne, li fa la guitza al Partit Socialista. Vox es venja de Ciutadans i del PP amb alcaldia en llocs com a Múrcia i possiblement fins i tot pot passar a la Comunitat de Madrid. PP i Ciutadans han fet un pacte a la Comunitat de Madrid que diuen que volen aplicar el 155 a Catalunya i que el demanaran. La Comunitat de Madrid, pensem. O sigui, el Podemos, ni més ni menys, va fer, diguem-ne, perdre en part l'alcaldia de Madrid a Carmena. És a dir, els partits polítics porten ja uns mesos en els quals, en comptes d'una actitud de diàleg, acord i negociació, de tant en tant, òbviament no és la conducta diària, quotidiana, de tant en tant, no només es retreuen coses, com adversaris polítics que són, sinó que actuen amb venjança com si fossin enemics. I això en democràcia és un perill, un alt risc, inclús una amenaça a la pròpia vida democràtica.
Estarà d'acord, doncs, professor, amb aquesta portada d'avui al Nacional.cat, en què Josep Antic titula també així, que en el camp de la política diu, ve a dir això, no?, que només serveix guanyar, no?, en el diàleg?
Bé, el camp de la política a l'Europa mediterrània és potser més semblant o està entremig entre l'Europa de l'Est, que encara la venjança és més, sovinteja molt més, que no pas al centre d'Europa i al nord d'Europa. Realment, al centre d'Europa i al nord d'Europa, sí, òbviament guanya qui acaba fent en sistema parlamentari doncs, el major acord parlamentari factible o viable, però cal que tinguin aquesta, diguem-ne, visió de que parlar, dialogar, allò de la parlant la gent s'entén, és un valor polític com a tal. I això està fora de la política, i a mi em preocupa molt, com a politòleg i també com a ciutadà, de la política en els darrers mesos. I torno a dir, no és que afecti més un partit o un altre. Ara estem veient això a la Diputació de Barcelona entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, però afecta en general. Afecta en general i és un problema. Si vol, Mercè, parlem de la segona moció política, que és la, jo en diria, la versió la pèrdua,
sí.
Que és la raó per la qual, des d'aquell 1 d'octubre, d'aquell referèndum que va haver, i després d'aquella declaració fallida d'independència del 27 d'octubre, la versió la pèrdua és com, miri, quan algú va al cinema i veu una pel·lícula i és dolentíssima, allò que seria lògic és aixecar-se de la sala de cinema i marxar. Però la versió de la pèrdua és tenir por de, bueno, has pagat l'entrada al cinema i allò que et quedes a la sala de cinema encara que ja saps que la pel·lícula serà dolenta fins a l'últim dels seus segons. Doncs això està passant amb el tema de la independència. Jo ja porto dient-ho i torno a dir, no es poden confondre l'anàlisi amb els desitjos. Jo puc desitjar determinada qüestió amb el tema de la independència, però l'anàlisi és, i això porto dient ja des d'aquell octubre, diguem-ne, no l'octubre, però sí des de l'aplicació del 155,
sí,
que no hi haurà independència, malauradament, doncs trigarà anys. Però no hi ha cap dels tres partits, ni Junts per Catalunya, ni Esquerra Republicana, ni CUP, no hi ha cap dels tres partits que s'atreveixi a dir que no passarà, que no passarà. I ells no volen quedar com els perdedors.
Yeah.
I llavors això porta a situacions com aquesta de la Diputació de Barcelona. És a dir, de fet, ja estan actuant sabent que no hi haurà independència el 2019 ni el 2020, però no, de cara als electors no volen reconèixer-ho. És més, fixem-nos, el de la Diputació de Barcelona, el vistiplau l'ha donat Carles Puigdemont, quan en principi aquest pacte que hi haurà entre Junts per Catalunya i Partit Socialista seria més lògic dins l'estratègia del contrincant intern de Junts per Catalunya, que seria Artur Mas, que té una visió diferent. Però, en canvi, s'ha fet amb el vistiplau de Carles Puigdemont. Per què? Perquè, torno a dir, malauradament, la venjança, en major o menor grau, està instal·lada en el sistema de partits tant català com espanyol.
I la venjança i també el fet de malpensar, no? Professor, no sé si estarà d'acord. Ara, si ens fixem en l'escenari espanyol, avui Pedro Sánchez es torna a reunir amb Pablo Iglesias. Alguns diaris fins i tot vaticinen a dir que fins i tot Pablo Iglesias és capaç de tallar-se la cueta per poder pactar amb ell, però tot i així la Moncloa avisa, bromes a part, que si Podem no saber negociar serà evident que només vol butaques. Vostè també ho creu, això?
Val. Bueno, gràcies per aquesta nota d'humor, Mercè, perquè també val que les notícies serioses a vegades posem aquesta nota d'humor. Miri, aquí hem parlat de venjança, hem parlat d'aversió a la pèrdua, ens quedava la tercera emoció política i em va molt bé aquesta pregunta, que és, jo crec que hauríem de tornar a introduir el valor d'assumir la culpa o la responsabilitat de les coses. És a dir, hi ha molt instal·lat en la política, per tant, en els ciutadans, jo no he sigut, jo no he estat. I en aquest cas, en aquesta reunió que hi haurà entre Pedro Sánchez
i Pablo Iglesias,
sí, els dos fixis que a nivell dels mitjans de comunicació i de l'opinió pública el que intenten dir és jo no he sigut, o sigui, jo no he estat el culpable de que no hi hagi un pacte, en comptes de fer, un altre cop més, el que es fa a centre Europa o el que es fa al nord d'Europa, que és asseure's, dialogar, negociar, pactar i fer un acord i signar aquest acord. Mirin, anem al cas d'Alemanya. Alemanya, quan no se sabia si guanyarien les eleccions els socialdemòcrates i els demòcrates cristians, els socialdemòcrates van jurar i tornar a jurar que no pactarien amb Angela Merkel més, però quan van veure els resultats, els alemanys, els partits polítics, diuen, bueno, aquests són els resultats, no són els que voldrien, Angela Merkel potser volia més suport, els socialdemòcrates van veure que no podien ells liderar el govern, i llavors vam dir, bueno, hem d'acceptar el que ha dit la ciutadania. I com la ciutadania ha dit això, l'única manera de mantenir l'estabilitat política durant 4 anys és, van dir els socialdemòcrates, pactar amb els democràtics. I així ho vam fer. És a dir, aquesta flexibilitat no existeix a casa nostra. A casa nostra existeix més aviat la política, podríem dir, de creure que si una persona s'asseu, dialoga, acorda, negocia i pacta, doncs com que traeix els principis i els dogmes. I compte, no es tracta de trair els principis, però quan els principis estan per sobre del principi de la realitat, valgui la redundància, els principis s'acaben convertint en dogmes. I una política dogmàtica és el que menys necessitem en aquests moments, sigui a Catalunya o sigui a Espanya.
Xavi Torrents, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Com sempre, un plaer escoltar-lo. Moltíssimes gràcies.
Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Vinga, ja us proposem una d'aquelles cançons que ja veuràs que farà que t'aixequis amb el peu dret i que agafis el dia i encaris el dia amb un bon somriure. És Pharrell Williams amb aquesta cançó que ens va arribar al cor i va animar molts cors, per suposat. Happy.
Because I'm happy. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de 2:15 del matí. Com sempre, a aquesta hora li preguntem a Joan Pallarès, a l'historiador d'aquesta casa de capçalera, a qui li hem de felicitar aquest dimarts 9 de juliol.
Avui és Sant Senó o Senon, màrtir, patró d'Arenys de Mar, que avui celebra la seva festa major. Senó, Arenys, com la Mercè a Barcelona, lliuraren a la població d'una plaga de llagosta. Màrtir també va ser Sant Joan de Colòmnia, que també celebrem avui, prevere dominicà. I avui és la diada dels sants màrtirs de la Xina, Agustí Zhao Rong, i 119 més, martiritzats entre 1640 i 1930, i els beats màrtirs de Damasc la nit del 9 al 10 de juliol de 1860, entre els quals es troben els franciscans Carmel Voltà, del Reial de Gandia, Francesc Pinazo, Manuel Ruiz, ambdós del Puente, i igualment avui celebrem, per acabar, Santa Anatòlia.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Vinga, doncs, fem un repàs dels actes previstos per aquest dimarts, dia 9 de juliol. Berta?
Doncs mira,
proposes?
Et porto Girona i Mataró, dos actes. Avui a Girona a les 5 de la tarda, pregària per les vocacions sacerdotals de la Basílica de Sant Feliu de Girona. I a Mataró, a les 6 de la tarda, arriba l'hora del conte amb Alma i la Mar de Contes a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró. Molt interessants.
Perfectes. Doncs vinga, anem a xarxes. I atenció, perquè ahir a la televisió es va viure un moment èpic.
De Suècia i Finlàndia.
Bòsnia. Bòsnia.
Déu-n'hi-do, Berta, mare meva, i les xarxes estan que... que bullen, no?, amb aquesta notícia.
Sí, sí, el programa Antena 3, 3, el programa Boom, programa Boom, fa rècord històric i els participants coneguts com, com Los Lobos porten 2 anys participant, han guanyat un premi de 6 milions d'euros. que és el premi més gros d'Europa, d'un programa que ha donat un programa a Europa.
Els Lobos, eh? I a part, em sembla que, com deies, tu porten dos anys,
dos anys concursant. Sí,
han passat moltíssimes coses. Diria, el David García ens comentava que un dels membres dels Lobos fins i tot va morir, no?, durant aquests dos anys de programes, i aquests 6 milions és el que porten recaptats a tots aquests anys, no? No és el resultat final del bote, però amb tots aquests diners, què faries tu amb tants diners?
Uf! No ho sé. Comprar una casa.
Perfecte. Vinga, doncs, avui també felicitats doncs, als Lobos amb aquest premi històric. I abans de donar pas a la publicitat, el que fem és recordar-vos la pregunta al mirador d'aquest dimarts, amb Ignasi Miranda. Ja saps, tens una cita amb l'actualitat a les 6 de la tarda en aquesta tertúlia que es fa cada dia dilluns a divendres a Ràdio Estel. La pregunta que llença ja l'Ignasi, que planteja a 3w.radioestel.cat, és: les entitats fan bé de rescatar migrants a la Mediterrània malgrat les prohibicions? Com sempre, tens tres opcions. Entra a 3w.radioestel.cat.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a grans històries. Relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans històries, els dilluns i dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. Que et portarà de la tradició a la modernitat. Un viatge ple de costums mil·lenàries i una cultura per descobrir. Del 13 al 24 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Japó. Visitarem Kyoto, Osaka, Pequín, Kanazawa i moltes meravelles més. Del 13 al 24 d'octubre, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Per si venen convidats.
Quan ve de gust una festassa.
El millor punt de reunió.
Sempre serà la meva terrassa.
A les rebaixes del Corte Inglés tens els mobles de terrassa i jardí fins a un 40% de descompte. Del 28 de juny al 31 d'agost, amunt l'estiu avall els preus, a les rebaixes del Corte Inglés.
Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
Seguim avançant el programa d'avui. Aquest dimarts us volem parlar del que va passar la setmana passada al Masnou en un centre de menors no tutelats. I volem fer una reflexió. Existeix el risc que els delictes d'alguns acabin esquitxant tot un col·lectiu? Les autoritats insisteixen a demanar que no se'ls estigmatitzi, però la confiança hi és, la desconfiança, perdoneu, hi és, i el rebuig social es deixa sentir. En parlem avui amb Sumon. Ell és membre de l'associació Exmenes. Què tal? Buenos días, Sumon.
Hola, buenos días.
Buenos días, Sumon. ¿Nos podrías explicar, para empezar, tu historia? ¿Cómo llegaste a Cataluña, Sumon?
Bueno, yo llegué hace ya casi 13, 14 años. Llegué en 2006 con mis tíos, diciendo que eran mis padres. Y luego tuvimos problemas personales ahí y tuve que dejar a mis tíos y incorporarme en un centro de menores. Y ahí empecé a vivir mi vida como un menor tutelado, estuve casi 7 años. Y así es como...
Continúa.
Sí. Entonces estuve viviendo ahí y he vivido la experiencia como he vivido en centros, como tal, los menores. He tenido mis altibajos y ahora tengo 22 años y estoy trabajando. Y me estoy manteniendo yo mismo como puedo.
Uh-huh. Sumon, ¿qué connotación tiene para vosotros el concepto menas? ¿Qué significa para ti? ¿Te supone alguna discriminación que te digan menas? ¿Qué supone para ti este concepto?
No supone ninguna discriminación, pero al ser mena ya es como eres tutelado, no tienes un apoyo familiar, sí. te sientes solo y entonces ya sabes, esa mentalidad ya la tienes como que no tendrás que convivir con personas que no los conoces, vas a tener que convivir siempre con ellos y ya entras en diferentes, no sé, pensamientos y pasas como pasas la vida de los menas, digamos.
Sumon, ¿cuál es la realidad que vivís los menores no acompañados cuando llegáis a este país y dentro del centro? ¿Cómo es vuestro día a día?
Bueno, nuestro día a día es como cada uno, al principio cuando llegas te meten en un centro, ya es, el proceso ya empieza a ser como, ¿sabes? Como te sientes solo. Al principio, para acostumbrarte a vivir ahí, pues te empiezas a sentir solo, luego ya te vas acostumbrando poco a poco, pero al principio cuesta mucho, ¿sabes? Al acomodarte al centro y luego ya vas viviendo el día a día. Por ejemplo, vas a estudiar, te dan permisos de 2 horas, te dan pagas para que estés, para que compres tus cosas y eso, y te vas acostumbrándote.
Desde la asociación Exmenas, tú eres miembro de esta asociación, supongo que estos días estáis al día de todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que habéis comentado? ¿Cuál es el problema para vosotros de todo esto que está pasando?
Claro, al ser menores no tutelados, entonces están un poco desprotegidos. Entonces, cuando llegan al principio tienen miedos, es todo nuevo, les cuesta más acostumbrarse al día a día del centro y como están un poco desprotegidos y eso, pues les cuesta y está pasando. Claro, al ser solo, por ejemplo, ha pasado una cosa, están generalizando todo. ¿Mm? Y entonces metiendo en el mismo saco a todos y ellos seguramente lo estarán pasando fatal. Y todos los menores no tutelados también estarán preocupados y pensando en cómo hacer para que esto no vaya más.
Claro, porque vosotros creéis que cuando alguien que está ingresado en uno de estos centros comete un delito, ¿se magnifica?
Sí, por ejemplo, al ser como no tutelados, no sé, como toda la gente piensa que cuando está por estar en un centro es delincuente o porque ha hecho algo malo, o por eso está en un centro o algo, pero no, porque hay de todos los tipos. Hay los que se portan, los que hacen, como tú dices, delincuencia, acaban en otros sitios. Uh-huh. Pero por eso uno o dos personas que hagan cosas malas y acaben en un centro, pues no podemos decir que todos son iguales. Porque hoy en día la mayoría que están en un centro es porque llegan de su país sin apoyo familiar ni nada y es porque piden una mínima ayuda para que puedan convivir aquí, para tener una nueva vida, para que les ayuden. Entonces, eso lo que está pasando y eso no ayuda mucho a los niños que están llegando. Van a llegar con más miedo, más preocupaciones, como, no sé.
Avui estem parlant amb el Sumon, l'esteu escoltant, ell és membre de l'associació Exmenas, que és un col·lectiu que neix amb la idea de trencar els prejudicis i parlar en primera persona i oferir recursos als joves que queden fora de la tutela de les institucions. Sumon, ¿en qué situación queda un joven no tutelado cuando cumple la mayoría de edad? ¿Qué es lo que te ha pasado a ti?
Cuando cumples la mayoría de edad, bueno, para cuando cumplas la mayoría de edad tienes otro proceso. Vale. Tienes otros papeleos, otras cosas. Entonces, claro, cuando un menor llega aquí en España y tiene 16, 15 años, 15, 16 años, bueno, que tienes que llevar más de 3 años en un centro, más de 3 años para que a ti te den el piso, la paga y eso, de que puedas tenerla 3 años tú. Entonces tú tienes que pasar un mínimo de 3 años en el centro para que luego, después de cumplir los 18 años, te den un piso y una paga para 3 años también, para que tú puedas estudiar, puedas mantenerte, o con ese dinero puedas buscar trabajo, o vayas ahorrando, o vayas estudiando, o hagas lo que hagas. Claro, el chaval que llega aquí con 16 años, con 17 años, él ya no tiene esa oportunidad. Uh-huh. Entonces, si tú tienes esa oportunidad de estar 3 años mínimo en un centro, sí, te dan un piso, te dan una paga, ¿eh? Depende de cómo te hayas portado también. Son muchas normas para que tú consigas esos 3 años. Que digamos que si hay un 100% de los chavales que están en un centro, pues un 95% se queda sin esa paga, sin ese piso. ¿Por qué? Porque puede ser su comportamiento o sus decisiones en el centro cuando eran menores no han sido buenas. O son varias cosas que te miran para que tú tengas esos 3 años y esa paga de 3 años también para que tú puedas convivir. Entonces, muy pocos consiguen esto. Y los otros, pues, se quedarían en la calle, algunos hasta sin papeles, se quedarían en la calle, pues ya la calle decidiría lo que tienen que hacer.
Su futuro, sí.
Claro. Entonces,
Dime. No, Sumon, a mí me gustaría, tenemos poco tiempo, es una pena porque nos estás explicando muchas cosas interesantes, pero hoy en el periódico, al diario El Periódico, veíamos esta noticia, ¿no?, que decía el último refugio de los niños de la calle, una decena de jóvenes, ¿no?, sin casa, que se están cobijando en la parroquia de Santa Ana de Barcelona. Estos niños no pueden entrar en estos centros. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso?
Yo creo que la administración lo está gestionando un poco mal, porque todos tendrían que tener la oportunidad de estar en un centro con su comida o con su cama y su manta para poder dormir. Pero no entiendo qué pasa, porque no les pueden acoger o porque no les pueden dar alguna oportunidad de alguna manera. Es que...
¿O es porque también ellos no quieren, Sumon? ¿Puede ser?
No. Muy pocos no querrán que te den de comer, que te den de dormir, que te den de vivir, que te enseñen cómo hablar, te enseñen cómo ir al colegio. Muy pocos. O a lo mejor que no los entienden lo que quieren, o a lo mejor se hacen los locos y no quieren entender. Porque... Yeah.
Sí, Sumon, ya para acabar, ¿cómo podemos trabajar para ayudar a la integración de estos niños y en general? ¿Qué es lo que tú pedirías a la sociedad en general?
Pues que lo administren mejor los de arriba, que son unos niños como todos, que por alguna historia o por algo han tenido que emigrar o han tenido que venir aquí, porque... Tiene que ser muy jodido que vengan aquí y se encuentren con esto, y que vengan de problemas para meterse en más problemas. Pues, si son niños, hay que verlo como niños y ayudarlos como podamos. Porque ayudas Barcelona sí que tiene. Y si quieren, segurísimo que pueden. Pero tienen que hacerlo. Esos niños van a acabar como otros niños que están cumpliendo 18 años en la calle, robando, haciendo cosas malas, que es lo que no queremos nadie que pase en ningún sitio.
Sumon, membre de l'associació Exmenes, moltíssimes gràcies per haver-nos aportat el teu testimoni. Gràcies, Sumon, que tengas bon dia.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Nou minuts després d'escoltar el testimoni del Sumon, seguim avançant el programa d'avui i fem un cop d'ull a les promocions que podeu trobar ja a www.radiostel.cat. La Berta Sacanell ens fa un repàs d'una de les més destacades. Berta.
Com cada setmana, Ràdio Estel regala cistelles amb selecció de productes Selectia, Vela i Sània. Et fem una pregunta que has de respondre a radiostel.cat. Durant aquesta setmana preguntàvem en quin municipi de Tarragona s'ha celebrat la 5ª Fira de Proximitat. I la resposta correcta era Altafulla. I felicitem a Pere Viladrau, de sort, que ha encertat. Felicitats. Ara tenim nova pregunta d'aquesta setmana, Mercè. De quin país són els gelats que pots preparar al taller Chef Capravo? Recorda que entrant a la web capravo.com trobaràs moltes pistes. I a radiostel.cat, si omples el formulari de l'apartat de promocions, una cistella Capravo pot ser teva.
Vinga, doncs afanya't, marxem a publicitat i a la tornada ja està amb nosaltres Sílvia Torralba, de l'equip de comunicació d'Arrels.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Peregrinació de 8 dies a l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Dormint al carrer, amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
Dos minuts ja que passen. Dos minuts que passen. Mira, jo ara ja m'he fet un embolic, Sílvia. Són coses que passen. Vuit minuts que falten, millor dit, per arribar al punt de les 9 del matí. Repassem amb Sílvia Torralba, ella és de l'equip de comunicació d'Arrels Fundació. Avui la Sílvia ens porta els resultats del cens de persones que dormen al carrer, que ja els tenim. Ja teniu tancat aquest resum de resultats amb aquesta recerca que vau fer, eh?
Els primers resultats ja tenim. Ara haurem de començar a creuar per tenir molta més informació, però les primeres dades sí que les tenim ja.
Sílvia, tot així, ara estàvem comentant una mica, sí, no?, la jugada, aquesta entrevista que ens ha concedit el Sumon, que és ell, que és membre de l'associació Exmenes. Estàvem comentant una mica també des de la Fundació Reels, no?, com quina valoració en feu de tot el que està passant. Si vosaltres us heu trobat, doncs, això, amb nens que viuen al carrer, que també, clar, malauradament, també n'hi ha, no? És una mica el que ens explicava al Sumon. Com ho veieu des de la Fundació Reels?
Clar, veiem que la realitat de les persones que viuen al carrer a Barcelona ha canviat molt en els darrers anys i que sí que s'han sumat a noves persones vivint al carrer. Entre aquestes persones hi ha aquests joves, aquests nens, aquestes nenes, aquests joves, no?, que alguns són menors d'edat, altres són majors d'edat. Clar, nosaltres com a atenció d'Arrels sí que l'equip de carrer els veu, no?, però sí que s'enfoca més perquè ens enfoquem més a les persones que porten molt temps a carrer, que potser estan d'aquestes persones que no es mouen del seu lloc.
Més,
no?,
grans, no?,
sí,
comentaves.
Sí, més grans, més cronificades. Sí que és veritat que algun cop han vingut, s'han atensat a nosaltres per preguntar, no?, ei, què puc fer? A on puc anar, no? I aleshores nosaltres els hi responem o activem el protocol, no?, quan les persones són menors d'edat. Bueno, clar, no som indiferents a aquesta realitat.
Mm-hmm. Justament avui llegíem el periòdico, no?, titula L'últim refugi dels nens del carrer, fent referència a aquesta desena de joves, no?, que les nits les passen a la parròquia de Santa Anna, dormint com poden, no?, als bancs.
Ara ho venia llegint i perquè abans el titular m'ha cridat l'atenció a la foto, perquè aquests bancs, que hi ha ara a Santa Anna, que són més grans, els hem construït al taller d'Arrels. al taller de fusteria, no? perquè es puguin convertir en llits. I clar, sí, m'ha sobtat molt, no? de dir... Sabem, nosaltres col·laborem molt també amb la parròquia de Santa Anna, amb l'Hospital de Campanya, uh-huh. Però veure la dada, que no recordo, però deia 250 persones passen cada dia per allà per la parròquia, no? Hi havia un percentatge molt elevat de nens, de joves, no? De menors de 18 anys i de majors. I sí, és una realitat, i encara diuen que la tendència és que arribaran més joves, no? Més, uh-huh. més nens i nenes en aquesta situació de carrer.
Sílvia, ara sí, ens centrem en el tema. Les persones sense llar a Barcelona porten gairebé 4 anys de mitjana dormint al carrer. Aquest seria un dels titulars, però n'hi ha més, malauradament, oi?
Sí, aquest titular el que significa és que s'està cronificant la realitat de les persones sense llar a la ciutat de Barcelona. Ara, quan us escoltava abans d'entrar, no?, i sentia l'entrevista també sobre els joves, pensava, fixa't, és que ni quan ets petit, ni quan ets gran, ningú somia que de gran vol viure al carrer, no? Ni de gran, ni encara quan ets petit, encara no ets ni gran i ja estàs al carrer, no? I m'imaginava i ho relacionava amb tot això, no?, que dèiem avui de parlar de les xifres del cens, perquè això, dic, a quasi 4 anys, no?, de mitjana, és el temps que porta una persona vivint al carrer a Barcelona, és molt fort, no? Pensem en 4 anys de la nostra vida, totes les coses que hem pogut fer o les que no hem pogut fer, no? Aleshores, jo crec que són indicadors, no? Aquestes primeres dades que tenim són indicadors que ens porten una mica més enllà del que és la xifra, no? O sigui, hi ha com dades molt, molt importants per nosaltres, o molt significatives. Una d'aquestes xifres és aquesta, no?, a quasi 4 anys. Una altra és que hi ha més persones que s'estan atrevint a dir-nos he patit una agressió física o verbal estant al carrer. És la quarta vegada que fem el cens, i aquesta xifra era sobre un 30 i poquet, 30%, una cosa així. I aquest any és un 38. Per nosaltres és una pujada significativa. Tot i que també és veritat que la nostra realitat, veient a les persones que coneixem quan les visitem a carrer o quan venen al nostre centre obert, sabem que la violència és una cosa molt habitual. El que passa que és molt invisible i les persones no ho volen denunciar, no? O sigui, el fet que hi ha algú t'ho estigui explicant...
És un pas.
És un pas. Fins i tot perquè jo no sé si jo estigués visquent al carrer i una nit m'arriba algú i em vol fer una enquesta, jo no sé, no?, si li explicaria. Aleshores, que el 38% de la gent t'ho pugui explicar... Jo crec que és molt important i que ens dona una xifra com, bueno, prou significativa. I a més trencar prejudicis, perquè tu estàs dient, qui té por, no?, quan viu al carrer? Tinc jo por perquè estic veient un senyor que està al caixer o que està al carrer, o ha de tenir aquella persona por? Potser veient aquesta xifra ens pot quedar clar.
1.200 persones.
1.200 persones,
gairebé. A Barcelona,
gairebé.
Eh?
Sí, a la ciutat de Barcelona. No tota, perquè nosaltres, amb totes les persones voluntàries que vam formar al CENS, que eren unes 549 persones voluntàries, vam arribar a 61 barris de la ciutat. Això significa més o menys un 80-84% dels barris de la ciutat. Però hi hem trobat que gairebé 1.200 persones. Significa com un 20% més que... el recompte que es va fer l'any passat de persones sense llar, que el vam fer a moltes altres entitats i l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, això significa també que, de fet, la tendència en els darrers 10 anys ens està dient que el nombre de persones vivint al carrer a Barcelona està augmentant. A banda, hi ha tota la gent que cada nit està dormint als albergs, als centres privats, als centres públics. Si no estiguessin allà, estarien al carrer. A banda, hi ha també unes 500 persones que viuen als assentaments. I a banda, hi ha també tot el que entenem per sense llarisme, que és viure en un pis ocupat, no? Potser alguns d'aquests menors que dèiem, no?, de joves, viuen d'aquesta manera, altres persones. Hi ha unes situacions d'infrahabitatge, també, no? Tot això no ho estem comptant. El dia que ho comptem, ja veurem.
S'incrementarà, malauradament, aquesta xifra. Tenim mitjana d'edat, per això, eh?
Tenim mitjana d'edat de 42 anys, 42,3 anys. Es manté, més o menys, ha baixat una miqueta, però es manté. El que sorprèn és que, clar, no és tampoc una persona supergran, no? És com dir, ostres, què està passant? Tant temps a carrer, una persona que no és tan gran. Hi ha molts condicionants aquí que et permet veure aquestes xifres. Són gent que ve de molts països diferents, fins a 49 països diferents. Són gent també que molta fa poc temps que està a carrer, però molta altra fa un any o més que està a carrer. Per exemple, és quasi el 60% de la gent ja fa un any o més que està vivint al carrer. Això significa també que hi ha un 40% que fa menys d'un any Això significa, o ens hauria de fer, de preguntar-nos què està passant, què està fallant en aquesta prevenció, perquè la gent no arribi a viure al carrer. Potser també és una bona notícia per dir que si poséssim el focus en la prevenció hi hauria menys gent, no?, vivint al carrer.
Si esteu ara mateix escoltant a la Sílvia Torralba, us ha fet pensar de ben segur que sí. Ella forma part de l'equip de comunicació d'Arrels. Voleu saber més com podem ajudar Arrels Fundació? L'únic que heu de fer és entrar a www.arrelsfundació.org, així de fàcil, eh? Ja teniu tota la informació, sí. Sílvia.
O a través de les xarxes socials, com
també, que també esteu per tot arreu, eh? Per totes les xarxes socials, fent cobertura tota la bona feina que porten a terme Arrels Fundació. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Que tinguis bona setmana.
A vosaltres, bona setmana.
Vinga, nosaltres seguim avançant ja de camí cap a les 9 del matí, moment en què la Berta Sacanella ens posarà al dia amb els titulars més destacats d'aquesta hora.